Que l'esperança que espera sobre una patera trobi sempre un far. Que no se'ns mori una llengua sempre acostumada a demanar. Aquestes paraules les podreu sentir avui en el programa, en el missatge en una ampolla. I és que no podem oblidar, no podem tancar els ulls davant de les realitats diferents, davant dels conflictes que assolen el nostre món. I hem de saber trobar llum per resoldre aquests conflictes.
El respecte als forasters, als nouvinguts, a les minories, ja siguin culturals, lingüístiques, personals, el respecte a tothom és també un dels temes principals que podreu escoltar avui al llarg del nostre programa, que tot just ara comencem.
Missatge en una ampolla. Música i reflexions per capgirar el món. Amb David Siscar i Miquel Albert Soler.
Molt bona nit, amics, amigues de Ràdio Estel, de Ràdio Principat, els que ens escolteu a través de la xarxa. Molt benvinguts a una nova edició del nostre programa Missatge en una ampolla, aquest programa de l'associació Mirada Solidària, que tracta sobre temes de l'actualitat fonamentats en una visió de l'humanisme cristià progressista. És per això que aquí en aquest programa podràs trobar reflexions sobre temes socials, també reflexions al voltant de textos bíblics connectats amb el nostre món d'avui, en la nostra societat actual, perquè pensem que el cristianisme és perfectament vigent avui i per ser viscut a la nostra època. I també aquí trobaràs molta música, música amb missatge, música d'inspiració cristiana i música amb missatge relacionat. I tot això ho fem possible el Mario Ramírez de les Vies de So, el David Siscar i el Miquel Albert Soler, que us estem parlant. Hola, David, molt bona nit.
Bona nit, Miquel Albert. Bona nit a tots els que escolteu el programa. Ja sabeu, segur, que la música és un bon element per transmetre missatges. La música és una bona ampolla, és una ampolla amb una bona decoració, amb un bon format, perquè aquests missatges penetrin més profundament, perquè aquests missatges que transmet doncs puguin entrar-nos amb més goig, fins i tot. Música, com el que us comentava el Miquel Albert, que podeu escoltar en aquest programa, doncs, com en el primer cas que avui tindrem, música amb missatge, no necessàriament cristiana, no necessàriament música d'inspiració cristiana, però sí amb missatges que són compatibles, per dir-ho d'alguna manera, amb els valors cristians. Comencem avui amb Wiskins, des del seu treball 360 graus, amb aquest tema que il·lustrava les paraules amb què hem començat el programa. A veure si us agrada. Escoltem Llum.
L'esperança que espera sobre una patera trobi un far. Que no se'ns mori una llengua acostumada sempre a demanar permís per poder parlar. Que tinguem llum cegues. Que ningú no ens pugui vendre fruits a quatre pessetes mai. Que no se'ns acabi l'esma per plantar cara a
Descobrim el missatge.
Doncs us proposem avui obrir la Bíblia en un dels llibres de l'Antic Testament. És veritat que solem revisar més textos dels Evangelis, del Nou Testament, perquè, entre d'altres coses, tenen una actualització molt important de la visió que Jesús ens va donar del seu pare. En l'Antic Testament, com és en el cas que avui veurem, trobem una imatge d'un Déu castigador que, com us dèiem, Jesús ens actualitza per aquesta visió del Déu de l'amor. Però el missatge és interessant, de totes formes, per veure com Déu, com a Déu, no li agraden els pobles que no donen, no ofereixen hospitalitat o que són hostils als nouvinguts. I volem veure això perquè és un fet que avui en dia ens està afectant molt a tots, a Europa concretament, doncs, a través de les persones que fugen de la guerra a Síria i que estan demanant asil i que tant ens costa de trobar-los un forat aquí quan nosaltres mateixos, els nostres pobles, han sigut acollits amb anterioritat. També doncs, ho hem necessitat i ara hauríem de ser capaços de rebre a les persones que pateixen aquesta necessitat amb els braços ben oberts. Escoltem el llibre de la Saviesa, el capítol 19. És?
Sí,
capítol 19. Exacte, els versets del 13 al 17. És així?
Així, així. I és un trosset de Bíblia que porta per títol Egipte i Sodoma, exemple de maltractaments als forasters. Aquí podem llegir el que segueix. Tots aquests càstigs van caure sobre els pecadors, no sense que haguessin estat advertits prèviament per llampegades violentes. Sofrien amb tota justícia les conseqüències de la pròpia maldat, ja que havien maltractat cruelment els forasters. Alguns, els habitants de Sodoma, no havien volgut acollir uns desconeguts que acabaven d'arribar. Però els egipcis van tractar com a esclaus uns hostes que els havien prestat un bon servei. En conseqüència, algun càstig caurà sobre els de Sodoma pel fet d'haver acollit amb hostilitat els forasters. Però els egipcis, després d'haver rebut festivament els nouvinguts, quan ja compartien tots els mateixos drets, els van afeixugar amb treballs forçats. Per això van ser ferits de ceguesa, com ho foren els sodomites davant de la porta de la casa de Lot, el just. I embolcallats de profundes tenebres, havien de cercar a les palpentes la porta de casa seva.
Teu corpo, sangue e alma e divindade, Senhor. Tua misericórdia se estende a nós. Teu corpo, sangue e alma e divindade, Senhor. Oferecemos o corpo, sangue e alma e divindade de nosso Senhor. Jesus, tem expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Eterno Pai, nós vos oferecemos
Eterna misericòrdia. Aquest és el missatge d'aquesta cançó que hem escoltat, i veritablement aquesta és una característica que sempre ha acompanyat a Déu. Déu és, primer que tot, misericordiós. El que passa que les persones que van escriure l'Antic Testament, doncs, quan veien que a Déu alguna cosa no li agradava i veien el que passava al seu voltant com a conseqüència del seu allunyament, doncs ho interpretaven com un càstig, és la seva forma d'expressar-ho. De totes maneres, hem de tenir en compte això, que Déu és sobretot misericordiós, i això és el que cantava el padre Delton Fillo des del seu treball Junto al Corazón. El missatge en una ampolla sempre ens agrada anar pensant noves formes de trobar Déu, de cercar-lo, d'apropar-nos a ell. I anem pensant noves idees, noves maneres de compartir amb tots vosaltres per ajudar-nos mútuament en aquesta recerca. Maria, en els seus missatges de Medjugorje, sempre ens recomana pregar, orar. I si sou coneixedors de tota la moguda que hi ha per Medjugorje, sabreu que també allà, a través d'aquests consells de Maria, s'està potenciant molt el rés del Sant Rosari, una pràctica que avui s'ha perdut força, tot i que per aquesta emissora el podeu resar cada dia a les 7 del matí, si ho desitgeu. Resar el Rosari, però, no pot ser una rutina. Potser a vegades s'ha caigut en aquest error i pot haver estat una de les causes d'abandonar aquest tipus de pregària. Però no té per què ser una rutina, no ho hauria de ser. En el Rosari es van fent memòria de diferents passatges de la vida de Jesús que anomenem misteris. I nosaltres, en el programa de Missatge en una ampolla, volem dedicar una secció a conèixer millor aquests misteris que anem abocant mentre anem resant el Rosari. Avui, però, de moment, comencem amb unes promeses, les 15 promeses que Maria, la Mare de Déu, ha fet per a totes les persones que prenguin la pràctica de resar el Rosari.
Resar el Sant Rosari, efectivament, és una pràctica molt beneficiosa i estem segurs que després que escolteu aquestes promeses, vosaltres també ho creureu. La Mare de Déu, a través de Sant Domènec primer i de Alano de la Rupe després, ens ha fet arribar aquestes 15 promeses pels qui resen el Rosari. És clar que, si reflexionem, segurament veurem que no cal que Maria ens prometi res per aconseguir que nosaltres resem el Rosari. Segur que la nostra devoció no estarà basada en aquestes promeses. Però plantegem-nos-ho d'una altra manera. Aquestes 15 promeses venen a ser el recull dels beneficis que produirà en nosaltres resar el Sant Rosari. Vegem com són aquestes 15 promeses que ens fa la Mare de Déu. Diu així: qui resi constantment el meu Rosari rebrà qualsevol gràcia que em demani. La segona promesa diu: prometo la meva especialíssima protecció i grans beneficis als qui devotament resin el meu Rosari. El Rosari és l'escut contra l'infern. Destrueix el vici, deslliura dels pecats i abat les heretgies. El Rosari fa germinar les virtuts perquè les ànimes aconsegueixin la misericòrdia divina. Substitueix al cor dels homes l'amor del món amb l'amor de Déu i els eleva a desitjar les coses celestials i eternes. L'ànima que se m'encomani pel Rosari no morirà. El qui amb devoció resi el meu Rosari, tot considerant els seus sagrats misteris, no es veurà oprimit per la desgràcia, ni morirà de mort desgraciada, sinó que es convertirà, si és pecador, perseverarà en gràcia, si és just, i, en tot cas, serà admès a la vida eterna. Els devots veritables del meu Rosari no moriran sense els sagraments. Tots els qui resin el meu Rosari tindran en vida i en mort la plenitud de la gràcia i la llum, i seran partícips dels mèrits benaurats. Deslliuraré ben aviat del purgatori les ànimes devotes al meu Rosari. Els fills del meu Rosari gaudiran al cel d'una glòria singular. Tot allò que es demani per mitjà del Rosari s'assolirà amb prestesa. Socorreré en les seves necessitats els qui propaguin el meu Rosari. He sol·licitat al meu fill la gràcia que tots els confrares i devots tinguin en vida i en mort com a germans tots els benaurats de la cort celestial. Els qui resen el rosari són tots fills meus molt estimats i germans del meu unigènit Jesús. I en darrer lloc, la promesa número 15 diu que la devoció al Sant Rosari és un senyal manifest de predestinació de glòria. Ho abandonaren. Això és el que ens canten, la cançó que ens cantaven els amics de Cairoi des d'aquest treball que hem rescatat de l'arxiu, que titulaven Val la pena arriscar. De vegades vegades pensem que nosaltres ben poca cosa podem fer davant de les guerres i de les massacres que hi ha en països allunyats de nosaltres, en països del mal anomenat Tercer Món. I no és cert. Nosaltres tenim moltes possibilitats i hem de tenir en compte que, per més que ens puguin semblar doncs, poca cosa o que ens pugui semblar fútil, doncs la pregària és un element, una eina de gran importància que tenim a les nostres mans. I potser descobriríem quina és la força que té aquesta eina si fóssim capaços d'ajuntar-nos molta gent per fer pregària conjunta, per demanar a Déu que ens ajudés a aturar aquestes massacres.
No sol ser notícia als mitjans de comunicació, però no per això deixa de ser cert. És una realitat que els seguidors de l'islam extremista estan matant cristians. Els amenacen i els fan fora de les seves cases i les ocupen ells. El mateix fan en convents de monges. És una injustícia molt gran. Però la pau i la saviesa d'aquests cristians tan ferms en la seva fe evita la guerra entre religions. És urgent, doncs, que nosaltres, els cristians lliures, preguem per ells. Mireu com en el llibre de la saviesa llegim com la pregària del sacerdot Aaron va alliberar de la mort el poble de Déu. A més, fixeu-vos també com aquesta pregària del sacerdot Aaron té uns detalls molt importants que la fan una pregària universal, respectuosa amb totes les religions i amb un sol Déu, encara que se l'anomeni de diferents maneres. És un detall molt important de cap al final. Us llegim un extracte del capítol 18 del llibre de Saviesa, un extracte que hem tret d'entre els versets del 20 al 25, i diu això. També als justos els va tocar l'experiència de la mort i en el desert en caigué estesa una gran multitud. Un home irreprotxable corregué a defensar-los amb les armes pròpies del seu ministeri sacerdotal, la pregària i l'encens. No amb la força corporal ni amb l'eficàcia de les armes. El seu llarg vestit sacerdotal duia representat tot l'univers. Tenia gravats en els quatre rengles de pedres precioses els noms gloriosos dels pares. I a la diadema que li cenyia el cap hi havia el signe de la teva majestat. Davant d'això, l'exterminador va recular esporuguit.
Ràdio Estel. Música amb missatge.
Aleluya al que me salvó y mi pasado borró. Su muerte trajo mi redención y hoy puedo cantar. Pasado borró, su muerte trajo mi redención y hoy puedo cantar.
Les religions, si són autèntiques, lluny d'esclavitzar-nos, ens fan lliures. I aquest és el missatge que ens transmetia Daniel Calvetti en la seva cançó, Libre, des del seu treball En Paz. En canvi, en les democràcies, a vegades el que no ens fa tan lliures són certes estructures de poder disfressades. Perquè, clar, en una democràcia, en principi, tothom és lliure per principi, no? Perquè és el concepte que tenim de la democràcia. Però hi ha uns paranys. Hi ha uns paranys que són certes estructures de poder, com dèiem a l'inici d'aquest comentari, que es van forjant amb el temps, i un dels que s'ha anat forjant i bastant fort són els mitjans de comunicació. Depèn de quin diari llegim, depèn de quina tele veiem, depèn de quina ràdio escoltem, podem rebre unes influències en un sentit o en un altre. Molts mitjans de comunicació, lluny de ser plurals, són tendenciosos, al servei d'una visió concreta. I aleshores això ens pot influir a través de cançons, pel·lícules, comentaris, enfocaments de notícies, i tot això ens pot influir en com veiem tot el nostre entorn, tota la societat que ens envolta, tots els temes dels quals tothom parla. Per tant, hem d'estar atents a saber també quins interessos mou a qui ens escoltem, que de vegades són interessos legítims, però que hem de saber quins són. I si els mitjans són plurals, millor que millor encara, que també n'hi ha algunes, clar.
Si un analitza l'estructura empresarial dels mitjans de comunicació, de les agències de publicitat, de les indústries culturals i els productors de material d'entreteniment, en totes les seves varietats, s'adona que hi ha un número ben reduït de corporacions que aglutinen tota la indústria de la comunicació. Aquest gran bloc de poder, que els teòrics ja denominen el quart poder, després del legislatiu, l'executiu i el judicial, està en mans d'una oligarquia que no té cap altre interès que rendibilitzar els seus diners. Per això, tots els negocis que gestionen aquests grups en tenen prou de fer com més diners millor. Aquest ha estat el resultat del capitalisme que patim. La mercantilització, un mal que s'ha estès a gairebé tots els àmbits de les nostres vides. També, naturalment, els mitjans de comunicació. Si una bona proposta no és rendible, encara que sigui educativa, que afavoreixi el creixement de les persones, que contribueixi a fer una societat més justa, encara que sigui el millor programa del món, si no produeix prou diners, es descarta per deixar lloc a les produccions de qualitat dubtosa que, a través de la pornografia emocional, de la denigració o de la comunicació d'informació falsa o manipulada, resultarà molt més beneficiosa per les butxaques dels inversors perquè a la gent li atreu més. Però el sistema és encara més pervers. Aquests mateixos programadors que només entenen de diners ja s'ocupen també d'insuflar el seu discurs materialista, egoista, d'individuació, de desitjos i de satisfaccions. Un discurs que a través de pel·lícules inofensives o sèries de televisió a dojo, el públic va interioritzant per acabar creient que és la realitat. Per entendre'ns, hi ha una realitat que moltes persones ignoren i les televisions en fabriquen una altra de falsa i impostada. Una realitat que els espectadors creiem només perquè la veiem a la tele. Només hi ha una manera de no caure en aquesta contaminació que ens suposa per la nostra salut informativa. És un gest molt senzill i que ens farà molt de bé. Apagar la tele. I tu, en quina realitat vius?
Sempre més jo lluaré la...
Preciosa aquesta pregària de lloança feta cançó. Senyor meu i Déu meu, una cançó que ens han portat la Carla Costa i el grup de La Bona Nova des del seu treball Vina.
Missatge en una ampolla. Destapa.
Hi ha alguns temes que surten periòdicament a discussió en l'àmbit polític i torna a passar això amb la polèmica sobre l'assignatura de religió a les escoles. I és que alguns polítics creuen que es pot treure benefici en forma de vots per fer polèmica sobre aquest tema. La qüestió és que la manera de fer d'algunes d'aquestes persones acaba de forma irresponsable fent associar la dreta amb els qui volen la religió, o associar dreta i religió, i esquerra i no religió. I això, doncs, és totalment fals. La religió és tant a l'esquerra com a la dreta, ja tant conservadors com progressistes, i afecta molt aquesta visió que s'escampa públicament de que la religió és només una cosa de conservadors.
Certament, i és que cada vegada que l'assignatura de religió és motiu de polèmica política, fem un pas enrere per la confusió que això suposa. Un partit d'esquerres diu que vol treure la religió de les escoles i que les escoles privades podran seguir impartint la matèria però fora del currículum. Un partit de dretes diu que vol la religió a les escoles. Davant d'això ja hi tornem a ser. S'associa cristianisme amb política de dretes. Però davant d'això, també ens preguntem quin paper serem capaços de jugar als cristians que tenim una tendència més progressista dintre de l'Església, fins i tot els cristians d'esquerres, per desfer aquest malentès. O bé també ens podem preguntar, els nens i nenes que van a l'escola pública no tenen el dret de rebre també formació religiosa si així ho desitgen? Què diran en tot això el grup de cristians pel socialisme? En aquest debat, tothom parla de l'escola laica de França i la posen com a exemple. Però tothom sembla oblidar, alhora, que en l'horari escolar francès es contempla en tots els col·legis, públics o privats, una hora perquè l'alumnat que ho desitgi vagi a les parròquies o altres llocs a rebre la formació religiosa triada que forma part de la seva cultura. I aquesta manera de fer hi han arribat sense cap polèmica política i amb un acord oficial amb l'Església. Serà qüestió, doncs, que comencem a pensar quin model volem per Catalunya.
Llevas cuenta de los delitos, Señor. ¿Quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto.
des de Lo Hondo. Aquesta és la música que posaven des del projecte Templo amb la fantàstica veu de l'Esmeralda Grau al Salm 129. Això ho escoltàvem des del treball que es titula Cantos que te lleguen a l'alma.
Totes les paraules poden ser pronunciades en major o menor sentiment, en major o menor sinceritat, però sobretot n'hi ha una, que és la paraula perdó, que a vegades es pot pronunciar només com una cosa rutinària que tenim per costum, o a vegades aquesta paraula perdó va acompanyada d'una veritable actitud de penediment.
El perdó, però, està molt devaluat avui. Hi ha persones que fan declaracions públiques que resulten ofensives sense ni tan sols importar-los que les seves paraules molestin a una persona o a un col·lectiu, a qui sigui. Després es troben en una situació compromesa quan els afectats el denuncien als mitjans. Els preocupa molt sortir malparats a l'esfera pública. Estem tips de veure piulades inoportunes al Twitter que després requereixen d'una disculpa pública per tal de netejar la reputació. Però hi ha a qui ni tan sols això no el preocupa. Persones que escampen el seu discurs, suposadament satíric, irònic, sarcàstic, en definitiva, ple de paraules ofensives. Persones que se'n riuen del llenguatge políticament correcte, a qui tant se li dona la sensibilitat dels demés. Individus que augmenten la seva popularitat gràcies als insults, als comentaris pensats per buscar un riure fàcil, un escarniment. I si aquest somriure s'extreu a base de tirar de tòpics suats, doncs de crítiques insensibles, de generalitzacions sobre col·lectius de persones, tant li fa. Però el súmum d'aquesta mania de riure-se'n de tot, sense criteri, sense objectiu, l'hem trobat en l'absurda entrada d'un blogger que, fruit d'haver-se trobat en diverses ocasions en discussions per les molèsties causades a persones o col·lectius, ha decidit la brillant idea de demanar perdó per avançat. Demanar perdó, com diu ell, per les molèsties que pugui causar en el futur, per la seva manera de fer barruera i de no pensar en ningú. Si aquest blogaire ha escrit el seu article demanant un perdó futur de manera sincera, significa que no entén què és el perdó. Un regal al que no es pot optar si no és a través del penediment. I com pot algú penedir-se d'una cosa que encara no ha fet? O bé, com pot estar-ne penedit i saber que cometrà l'ofensa futura? Si, pel contrari, aquest article, continuant amb la línia destralera del blog, ha estat feta amb la intenció de riure's d'aquesta actitud humil i, a més, de totes aquelles persones que, un cop ofeses, acudeixen a l'article de suposat penediment per buscar algun tipus d'explicació, aquest seria un dels exemples més clars de persones que fan tot el contrari del que Jesús ens va voler ensenyar. No només no para l'altra galta, sinó que, després d'aventar la primera bufetada, amb la manca de respecte que pot ofendre, venta la segona, tot mostrant un penediment fals, per riure's de nou de la persona ofesa. Tot plegat no tindria cap valor si no fos perquè es tracta d'un blog amb molts, moltíssims seguidors, i arribats a aquest punt, ens preocupa que aquesta manera de fer s'escampi per la xarxa i en les relacions entre les persones. Aquesta mena d'actituds són les que provoquen que l'entorn sigui menys habitable, que a l'hora de relacionar-nos haguem d'anar amb uns peus de plom que no ens agraden i que ens perjudiquen en el nostre desenvolupament com a persones. I fins aquí el missatge en una ampolla d'aquesta setmana, aquest recull de reflexions amb veu, amb paraules o amb música que us proposem el Miquel Albert Soler i el David Siscar.
Ens podeu tornar a escoltar el proper diumenge i, si voleu, al llarg de la setmana, a través de la pàgina web de Ràdio Estel, radioestel.cat, a Ràdio a la Carta.
Us esperem, com us diu el Miquel Albert, la setmana que ve.
Que vagi molt bé. Adéu.
Missatge en una ampolla, amb Miquel Albert Soler i David Siscar.